Bon dia, són les 8.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Laura Vendrell.
Incertesa al sector pesquer sobre com es detallarà el repartiment dels dies de feina per 2026. Després de l'acord a la Comissió Europea, que marca un màxim de 143 dies de sortida de la mà per l'any que ve, la trentena de barques d'arrossegament de les Balears esperen la decisió del govern central sobre com i quan podran treballar. Un calendari essencial, com s'ha demostrat enguany, amb les dues ampliacions de jornades i que suposen un desgavell per als pescadors. Tot d'una, els escoltarem abans repassar els titulars de la jornada. Es diumenge 14 de desembre. Una motorista ha mort en un accident aquesta nit a l'autopista de Llucmajor. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. Una furgoneta hauria copejat la moto, provocant greus lesions a la conductora. La Guàrdia Civil es fa càrrec de la investigació.
La vaga de metges contra l'Estatut Marc ha obligat a anul·lar 316 operacions quirúrgiques.
També ha afectat més d'11.000 consultes en els 4 dies d'aturada. Ara el Servei de Salut haurà de reprogramar les cites suspeses.
El Teatre Principal de Palma ha acollit la nit de la cultura de 2025.
Una gala de l'obra cultural balear per lliurar els premis 31 de desembre a les persones i col·lectius que han destacat per la seva defensa de la llengua, la cultura i el patrimoni.
I en els titulars dels esports que tenim avui, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. Per una banda tenim el futbol de Manresa Mallorca, que supera de forma justa i merescuda l'Elx per 3-1, surt del descens i deixa bones sensacions als seus incondicionals en el que va ser el darrer partit del 2025 a Palma per part de l'equip de Iago Barrasate. I pel que fa al futbol sala, feines fetes per l'Illes Balears Palma Futsal, que hi va golejar 6-2 a Ribera Navarra i es classifica per la pròxima edició de la Copa d'Espanya.
La jornada comença amb ruixats en alguns punts de l'arxipèlag que avui seran més presents. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, començam una jornada que, de nou, ens vendrà marcada pels núvols. Un cel tapat que també ens deixarà qualque gota. Al llarg de les primeres hores podrien afectar a punts de Menorca i al nord-est de Mallorca, brusques locals i febles, això sí. Ara bé, a partir del capvespre, s'iniciaran unes precipitacions més importants a l'oest de les Pitiuses, que en cas de tocar terra podrien deixar un valor més destacables i estar acompanyades també de certa activitat elèctrica. El vent, pel seu costat, buf farà de llevant i ho farà moderat. Per tant, tindrà maror a l'est de les illes i la temperatura màxima podrà augmentar lleugerament. A valors més elevats d'aquesta jornada podrien girar entre els 17 i els 20 graus aproximadament.
Són les 8 i 3 minuts. Luis Menéndez és el control tècnic. Començam.
Informatiu matí. TV3 Ràdio.
Els pescadors del Mediterrani podran sortir a la mà 143 dies durant el 2026 de mitjana, els mateixos que enguanyes. La xifra signada en l'acord de la Comissió Europea. És una alè per als professionals balears perquè la proposta inicial suposava una reducció de més d'un 60% en només 9 dies. Ara es mantenen expectants, això sí, la lletra petita, perquè s'ha anunciat una reforma del reglament que determina com es calculen els dies de pesca. Un dels objectius, evitar precisament la incertesa del sector de cada any sobre les quotes pesqueres.
I en declaracions als informatius d'IV3 Ràdio, el president de la Federació de Confraries de les Illes, Domingo Bonin, ha insistit que tan important com el número de dies per sortir a pescar és concretar-ne com es distribueixen, com serà l'any i preparar així, poder preparar així un calendari. Volen evitar que passats uns mesos s'afegeixin jornades, com ha passat amb les 13 de mes per cobrir les festes de Nadal anunciades per Madrid i que han penalitzat els pescadors que, justament, per no deixar sense peix les llotges per aquestes dates, s'havien reservat i havien deixat de sortir durant mesos anteriors.
Et se mitja. Que aquí pot haver barques que poden tenir 160 i hi ha barques que poden tenir 90. O sigui que tenim barques que havien gestionat d'una manera molt conservadora els dies per cuidar el mercat local, que aquesta barca en concret té a dia d'avui 155 dies i que no els podrà gastar tots. És una incongruència.
Aquesta casuística en la pesca afecta de ple la campanya de Nadal, que té garantia de trobar producte a les pedres del mercat sempre que l'estat de la mà permeti, això sí, sortir aquests dies.
La filosofia de la majoria de la gent és que havia guardat dies i quota de gamba facilita molt que la campanya de Nadal estigui més que garantitzada. Per tant, producte n'hi haurà. Ara, llavors també hem de tenir clar que la mà és un medi hostil i que no estan xerrant d'una oficina.
El president de les confraries ha posat l'èmfasi en les condicions inherents de la flota pesquera illenca, menor en número i dimensions de les barques, moltes vegades ignorades per Brussel·les.
El conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, celebra l'acord, afirma que destaca d'aquesta manera es garanteix l'activitat pesquera, especialment a les Balears, i reconeix la col·laboració del Ministeri d'Agricultura i Pesca en les negociacions amb Brussel·les.
Per part del Ministeri, que ha mantingut la postura forta, que això també s'ha de dir, ha mantingut una postura firme en defensa dels interessos pesquers del Mediterrani, el propi sector pesquer, el suport que han pogut donar des de les comunitats autònomes, sí que ha aconseguit aquests 143 dies per la pesca de rastre, aquesta gran peça pesca que alimenta la immensa majoria de la població, els barcos que mantenen les estructures pesqueres de les Balears.
Sobre l'acord pesquer pel Mediterrani, el ministre Luis Planas, que ha fet part de l'equip de negociació espanyol, ha destacat el front comú fet amb Itàlia i França, així com els bons resultats conservacionistes que s'estan produint en vistes una pesca més sostenible mediambientalment.
Ahora, con los nuevos informes científicos, sobre los cuales además aparecen mencionados en el texto adoptado ayer, en el reglamento, de una forma muy, muy precisa, yo creo que se va a notar de forma muy significativa la notable mejoría de los stocks gracias a estas medidas de selectividad y, por supuesto, al esfuerzo de todo el sector pesquero.
Els detalls de l'acord de pesca es detallaran en una reunió entre els professionals i la Secretaria General de Pesca, que es convocarà en els pròxims dies.
Diverses plataformes socials de les Balears alerten que el dictamen europeu sobre turisme que ha liderat el govern balear no afronta el problema de la saturació turística ni la necessitat de decreixement, ja que continuen considerant el sector, diuen, com a principal motor econòmic.
Entre les entitats CEA Canviem el rumb d'Eivissa i Formentera, Menys Turisme, Més Vida de Mallorca, l'Associació de Veïnes del Mercadal i Via Menorca, que han analitzat el projecte de dictamen europeu sota el títol Per un turisme sostenible i resilient a la Unió Europea del Comitè Europeu de les Regions. Margalida Ramis, portaveu de Menys Turisme, Més Vida, diu que aquest dictamen no qüestiona el model turístic actual.
No se plantegen en absolut cap tipus de mesures de decreixement turístic, ni de reduir places, ni de reduir accessibilitat aèria, ni la qüestió de l'arribada de creuers, etc. O sigui, tot el que sigui qüestionar de fons la turistització de determinats territoris amb una mirada específica damunt dels territoris insulars no qüestiona lo de fons.
De fet, asseguren les entitats denunciants d'aquest informe, el govern treu pit del model turístic balear i de la desestacionalització, quan aquesta, diuen, no permet la recuperació dels hàbitats i de les reserves hídriques i del sòl.
Si augmentem els nivells de pressió a més mesos, efectivament el que feim és que una reconversió de la modalitat turística, però en cap cas no una reconversió de model i, per tant, per nosaltres una redistribució de les pressions i de les pitjors de les conseqüències.
D'altra banda, les entitats asseguren que el dictamen té una confiança cega en mesures com la digitalització i la gestió tecnocràtica en comptes de qüestionar la quantitat de turistes que arriben a les illes.
Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Obrim la crònica de successos amb un accident mortal aquesta nit a l'autopista de Llucmajor. Una motorista ha perdut la vida després de xocar amb una furgoneta. La Guàrdia Civil es fa càrrec de la investigació per determinar com s'ha produït el sinistre.
D'acord amb el SAMU 061, em va passar a les 8:30 d'ahir vespre, quan es va produir aquest xoc entre vehicles. La furgoneta hauria copejat, segons els indicis inicials, la moto a gran velocitat. Encara no se sap per què. En arribar, els sanitaris varen atendre el conductor de la motocicleta. Estava ferit greu. Varen començar les maniobres de reanimació, però no varen poder salvar-li la vida i només pogueren certificar la seva mort. L'altre conductor va sortir il·les.
I una de cada 10 morts a la carretera té a veure amb el mal temps. La pluja i, en menor proporció, la boira són les dues principals inclemències que influeixen en els accidents de trànsit. Això, sobretot, per falta de visibilitat i hidroplanatge.
No debades, en el 9% dels accidents mortals a les illes els darrers 10 anys s'ha intervengut la meteorologia. I sobre això, com de conscients en són realment els conductors?
Jo procuro, des que visc a Palma, agafar el cotxe el menys possible. I si plou, encara menys.
La gent va a full.
El cotxe pot patinar, les carreteres no estan com toquen, i així. I la gent no tampoc té molta cura i té pressa per arribar als llocs.
Principalment fer menys via, anar més a poc i separar-te del cotxe de davant.
Segons un estudi de la Fundació Línia Directa, relacionada amb la companyia d'assegurances d'aquesta marca, les Balears estan, però, en la mitjana d'Espanya quant a la xifra de sinistres en què la meteorologia adversa hi té a veure. Marc Garré és la directora.
Debemos moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad, ya que circulando a 90 kilómetros con lluvia, el vehículo necesitará 32 metros más para detenerse.
Per reduir el risc que suposa conduir amb mal temps, és important mantenir el vehicle en condicions òptimes per circular de manera segura i per sortir el millor possible de davant situacions inesperades, i d'això en fem cas.
Quan veus que estan les rodes gastades i tal, va ser el canvi.
Pues cada mig any, més o manco, canvi d'oli, el que li toca.
I conduir amb calma i deixar de circular en cas de tenir ansietat al volant són dos consells per evitar també accidents amb mal temps.
A Eivissa, la nova rotonda que substituirà el conegut com encreuament dels caçadors a Santa Eulària serà una realitat l'octubre de 2026. Les autoritats han col·locat la primera pedra d'aquestes obres amb un pressupost que supera els 8 milions d'euros, dels quals 6 seran finançats pel govern balear.
Amb 80 metres de diàmetre serà la rotonda més gran de l'illa. En els darrers 15 anys en aquest encreuament s'han produït 72 accidents, han ferits 13 molt greus, i el 2016 hi va haver un mort. Escoltam primer el president del Consell, Vicent Marí, després el conseller d'Economia Autonòmic, Antoni Costa.
A més de solucionar els problemes d'accés cap a Sant Joan, cap a Santa Eulària, cap a Vila i cap a Sant Rafel, doncs també aquí hi haurà pas subterrànies per vianants, ruta ciclista.
Aquests 6 milions d'euros constitueixen una bestreta en forma de conveni de carreteres, una bestreta que en cap cas substitueix el necessari i imprescindible conveni de carreteres que el Consell Insular d'Eivissa ha de firmar en su Ministeri de Transportes, Govern d'Espanya.
Inca compta amb una nova plaça dedicada a Antoni Pons, figura destacada de la vida cultural i política d'aquest municipi Bassa Batlle, de la ciutat, entre els anys 1981 i 1991. L'acte d'inauguració ha reunit familiars, representants institucionals, periodistes i veïns que han volgut retre homenatge a l'ex-Batlle i fill adoptiu de la capital del Reguer.
I s'han recordat diferents facetes d'Antoni Pons, tant en l'àmbit públic com en el personal. Va néixer a Moscar i va desenvolupar una intensa trajectòria vinculada al periodisme. Va col·laborar amb mitjans com ara el diari L'Almudaina i Ràdio Joventut. A més, va destacar com a poeta, com a escriptor, també com a autor i actor teatral, amb una forta implicació en la promoció de les lletres i la cultura inquera. La seva filla, Lina Pons, ha volgut posar en valor la seva qualitat humana, un aspecte que també ha subratllat l'altra filla, Margalida Pons.
Com diria en Josep Pla, era una persona, una bona persona, un bon pare, un amic lleial i, a més, un home incansable que va perseguir els seus somnis des de petit fins al dia que se va morir. No tenia res impossible. Estic molt contenta. Han lluitat en el final. Mon pare fa 27 anys que se va morir i troc que s'ho mereix això i molt més.
Com a batle d'Inca, Antoni Pons va impulsar projectes claus per al desenvolupament de la ciutat, com ara la construcció de l'edifici dels jutjats, la millora de la casa consistorial i l'arribada de l'aigua potable del Pou d'en Fiol. Un llegat que, segons s'ha destacat durant l'homenatge, va marcar una etapa de transformació i consolidació democràtica al municipi. Virgilio Moreno, batle d'Inca.
A una bona persona, no? Com se'ls ha definit avui en aquest senzill, humil acte, com era Antoni Pons, no? Una figura important de la història recent de la nostra ciutat i que avui té el seu espai propi a la nostra ciutat d'Inca.
Estic molt contenta, han lluitat en el final, mon pare fa 27 anys que se va morir i troc que s'ho mereix això i molt més.
Hem tornat a escoltar Lina Pons una altra vegada. En qualsevol cas, amb la dedicació d'aquesta nova plaça, Inca vol preservar la memòria d'un batle recordat pel seu tarannà proper, el seu compromís amb el servei públic i la seva contribució a la vida cultural d'Inca.
Ho hem dit en titulars, la vaga de metges que s'ha dut a terme aquesta setmana a tot l'àmbit nacional contra l'Estatut Marc ha obligat a anul·lar 307 operacions i 11.538 consultes aquí a les Balears. Per això, el Servei de Salut reprogramarà l'activitat anul·lada per minimitzar l'impacte als usuaris.
En total, s'han hagut de reprogramar més de 12.000 actuacions mèdiques que es van anul·lar durant la setmana. Concretament, les aturades han provocat la suspensió d'un total de 316 intervencions quirúrgiques, més de 5.000 consultes hospitalàries, 575 proves radiològiques, 175 proves diagnòstiques i més de 6.000 consultes a l'atenció primària.
I hem de dir que el 85% dels estudiants de Medicina de la Universitat de les Illes Balears han aconseguit plaça al darrer examen del MIR. És una de les taxes més altes d'Espanya. Un dels factors, diuen, és que l'alumnat té moltes facilitats per practicar durant la carrera perquè la facultat està dins el mateix hospital de referència de les Illes. Són espases.
Després d'estudiar Medicina, molts titulats opten per fer una especialitat, han de passar l'examen de metge intern resident, conegut com a MIR, una prova en què l'alumnat de la universitat treu notes superiors a la mitjana, destaca Príam Villalonga, vicedegà de la facultat.
Han de tenir en compte que es MIR és un examen nacional, és el mateix examen per totes les universitats espanyoles, i per tant és una prova que mos permet calibrar com un indicador objectiu on estem i com estem en relació a altres facultats, tenint en compte que som una facultat molt jove i se tracta tan sols de la tercera promoció de graduats que completa l'examen MIR.
Els responsables universitaris defensen el model de facultat petita per medicina, on fins ara entraven 60 estudiants a cada promoció, una atenció més personalitzada i, sobretot, més contacte amb el dia a dia.
A partir dels darrers cursos, quart, cinquè, sobretot sisè, que fan només rotatori clínic, és a dir, rotació pels serveis clínics, i aquesta interacció personal tan directa entre els estudiants i els professors de les assignatures mèdiques, sobretot a pràctica, fa que en puguin treure un benefici més gran.
Quan la facultat de Medicina estigui integrada a l'hospital de referència, els facilita fer més pràctiques aquest fet, i d'això se'n beneficia el sistema públic. Ana Cremades, cap d'estudis de Son Espases.
Cuando empiezan a su residencia están como en un escalón diferente, ¿no?, a los que vienen de fuera. Y la verdad es que nosotros, hasta ahora, los residentes que se han quedado aquí, que vienen de la UI, pues estamos muy contentos y hemos tenido muy buena experiencia.
L'especialitat de Medicina Familiar té moltes places cada any al MIR i és una de les apostes de la Facultat de Medicina de la Universitat.
I a Eivissa, la Fundació Conscienciat és el darrer any uns 70 menors víctimes d'abusos sexuals, una xacra que va més i que també comporta actuacions autolítiques i pensaments de suïcidi. Ens ho explica Dani Manau.
Amb l'atenció que es dona a afectats i familiars, la Fundació Consciència ofereix suport a mig miler de persones a Eivissa. L'entitat alerta tant de l'increment dels abusos sexuals a menors com dels casos amb risc de suïcidi, que enguany han estat 22, el doble respecte de l'any passat. Marisina Marí és presidenta de la Fundació Consciència.
Això són 22 casos de lo que estem amb intent de suïcidi, que per això és que hem dit, bueno, això està creixent, anem a professionalitzar-nos més i a posar més quantitat de serveis i oferir-ho als que ho necessiten de Silla d'Eivissa, que per desgràcia cada vegada són més.
La Fundació Consciència ha format enguany 25 psicòlegs en l'anomenada teràpia EMDR, molt eficaç per a superar experiències traumàtiques.
Pues és una tècnica que és neuropsicològica, o sigui, no només és la part psicològica, que hi ha moltes teràpies que es fan, sinó que actua també a nivell cerebral. És com que ajuda a que el trauma continuï allí, però s'integri d'una manera molt més natural i no sigui tan disruptiu cada vegada que es presenta una cosa que te recorda en aquest trauma, sinó que estigui com més integrat.
Aquesta fundació espera mantenir la formació en aquesta teràpia amb el suport de la Fundació Patxà, que avui organitza la 16a Festa Solidària dedicada a Consciència i a la Plataforma Sociosanitària de les Pitiuses i que l'any passat va aconseguir recaptar 100.000 euros.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Repensar els menjadors escolars com espais de salut, educació i socialització ha estat un dels principals eixos de la jornada Alimentant el Futur, celebrada a Sineu, que ha reunit agents de l'àmbit educatiu, social, sanitari, productiu i institucional. La trobada ha servit per compartir experiències i reflexionar sobre la necessitat de transformar l'alimentació des de l'escola, integrant els menjadors i les cafeteries com a part activa del projecte educatiu dels centres. Hi ha assistit Victòria Morell.
La jornada ha posat l'accent en el menjador escolar com un espai educatiu clau capaç d'influir en els hàbits, la salut i la convivència dels infants en un context marcat per l'augment del sobrepès infantil a les Illes Balears i per la manca també de cuines pròpies integrades a molts de centres educatius. Els ponents han subratllat la necessitat d'incorporar l'alimentació dins el projecte pedagògic de l'escola i d'entendre l'espai del migdia com una oportunitat educativa. Miquel Àngel Guerrero és membre de la xarxa Alimentant el Futur.
Aquest espai pot ser generador de moltes oportunitats educatives i de salut també, i de crear comunitat. En el final, en el menjador, conflueixen alumnes, conflueixen els docents, conflueixen els productors, els treballadors i treballadores del propi menjador. Si sabem unir-ho tot això i donar-li una cohesió, és una oportunitat educativa més per ser lot que amb un potencial que moltes vegades està molt desaprofitat.
Aspectes com la importància d'un bon clima educatiu durant els àpats, les pràctiques restauratives, la implicació de les famílies i de les comissions de menjador, l'ús de producte ecològic i de temporada i l'adaptació dels menús al producte local són clau. L'experiència del Rafal s'ha presentat com un model d'èxit en aquest àmbit. Vial Calvo és el president de l'Associació de Famílies del CEIP Rafal Vell.
És un menjar de moltíssima qualitat que està preparat, cuinat en cor i ànima, i no només això, sinó un tret característic que nosaltres tenim és que no només oferim dinars, sinó també berenars. Això a les famílies mos assegura que jo sé que els meus fills a l'escola estan menjant bé els menjars que els hi toca i amb una qualitat que, sincerament, jo a casa meva no els hi puc donar.
En aquest marc també s'ha posat en valor iniciatives municipals com el projecte Escudella, impulsat a les escoles d'infantil de l'Ajuntament de Palma, que integra l'alimentació saludable i sostenible dins el projecte educatiu de 0 a 3 anys. Maria Blanes és nutricionista i assessora del programa Escudella.
Per això s'han oferit sempre un producte fresc, local, de temporada i eco. I també pensant en l'educació dels infants a l'espai del migdia, no? S'han fet formacions a tota la comunitat educativa per poder oferir aquest acompanyament en els infants respectuós i per promoure una adquisició d'uns hàbits saludables de la infància.
La xarxa Alimentant el Futur agrupa entitats socials, educatives, productores i administracions que treballen conjuntament per avançar cap a un model de menjadors escolars que contribueixin a la salut, l'educació i la cohesió social i que situï l'alimentació com un element central del projecte educatiu.
Inca s'ha convertit en un gran escenari aquest cap de setmana on els jocs al carrer en són els protagonistes. Parlam d'Inca Joc, un espai de trobada dedicat a la promoció dels jocs de taula com a eines educatives i que neix amb la voluntat de ser un punt de connexió entre entitats socials i educatives, també famílies i persones de totes les edats.
El quarter general Luque ha estat el punt de trobada d'aquestes activitats d'Inca Joc, que va començar divendres, acaba avui a les 2 del migdia. Imma Gómez és membre de la Fundació Neurona, que impulsa aquesta iniciativa juntament amb l'Ajuntament d'Inca.
Varen tenir la idea de muntar aquesta fira del joc de taula com una fira molt inclusiva, no només adreçat a les persones que els agrada molt els jocs de taula, sinó també tant a famílies, com a entitats socials, com a escoles, per veure les potencialitats que té el joc de taula en tots aquests àmbits.
La importància del joc en el nostre dia a dia, el joc familiar per a infants, ha estat l'essència d'aquest festival a Inca, com a mostra la gran varietat d'activitats destinades a nins, professors, persones amb diversitat funcional i majors amb dificultats cognitives.
El joc, sobretot, és per divertir-se, però després cada joc té després possibilitats d'aplicar-se en diferents àmbits, no? I n'hi ha jocs educatius, n'hi ha jocs per jugones d'aquests que poden estar 3 hores jugant una partida, n'hi ha joc de rol, també.
Els organitzadors de l'Inca Joc asseguren que aquesta primera edició ha estat tot un èxit de participació i esperen la darrera jornada i pensen repetir l'any que ve. La programació completa es pot consultar a la plana web incajoc.com.
8 i 24 minuts, obrim la plana política. Més per Mallorca reforça el lideratge de Lluís Apestegui amb la proclamació de la nova direcció del partit.
Apestegui ha estat ratificat com a coordinador general en la direcció permanent, en la qual es mantenen Maria Ramon com a secretària d'organització i Ferran Rosa com a secretari de comunicació. Lluís Apestegui ha dit que la nova comissió aglutina perfils d'experiència amb d'altres més novedosos.
Jo crec que aquesta executiva és una mescla de renovació i també de persones que ja havien ocupat càrrecs de responsabilitat. Per tant, respon a una dinàmica que és natural i que jo crec que és necessària, anar renovant paulatinament les persones que estem enescat davant dels òrgans de direcció del partit.
Durant les dues jornades de l'Assemblea de Més per Mallorca s'han aprovat la ponència política, el codi ètic i els canvis als estatuts amb la voluntat de reforçar l'organització i ampliar-ne la base social, diuen. També proposen abolir el lloguer turístic.
I el PSOE de Menorca ha celebrat aquest dissabte el seu comitè insular, on ha analitzat la situació del partit en l'àmbit estatal. Pel que fa a l'illa, veuen prioritari poder guanyar les eleccions de 2027 per evitar que s'apliquin, diuen, les retallades del PTI que diuen estan promovent des del Partit Popular.
També s'ha xerrat de la necessitat de realitzar un pacte de l'aigua entre tots els municipis per a la gestió dels aqüífers a causa del creixement turístic, del qual també acusen els populars per la llei agrària que fa que proliferin, diuen, més hotels rurals. Escoltant Pepe Mercadal, secretari general del PSOE a Menorca.
Aquesta turistificació del camp que impulsa el PP, no només l'impulsa a través del PTI, també heu de saber que l'impulsa a través de la llei agrària, a través del Parlament de les Illes Balears, del govern de les Illes Balears. No només estan turistificant el camp, no només estan sumant places turístiques, estan restant sector primari.
L'Assemblea Sobiranista de Mallorca ha fet una crida a manifestar-se dia 30 de desembre a Palma en el marc de la Diada.
El lema escollit en guanyes, Espanya no té remei, volem comandar que nostra independència. En el marc de l'actual situació política, l'entitat afirma que les Balears són una comunitat espoliada i que els serveis públics de les illes estan col·lapsats per la falta de finançament. Josep Palau, portaveu de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca.
Nosaltres el que venim a dir com a Assemblea Sobiranista és que Espanya no té remei, com ja he dit abans, i que no hi ha reforma d'Espanya possible ni esperances que formen part d'aquest estat. Tots els problemes d'emergència nacional que estan patint tinguin solució.
La protesta de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca serà dia 30 de desembre i començarà el passeig del Born a les 6 de l'hora baixa.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Fora de les illes tenim l'ull posat en el temps i els avisos i alertes per meteorologia adversa. Avui, al Llevant i Sud Peninsular, al pas de la borrasca Emília. Hi ha avisos vermells per pluja i risc d'inundacions a Almeria i València, on ahir cap vespre ja es va demanar a la població que avui eviti desplaçar-se i molt manco creuar zones inundables.
I a les Canàries, Emília ja ha deixat neu, molta mala mà i pluja que ha provocat més de 1.000 incidències, amb ratxes de vent de 159 km per hora i més de 100 litres per metre quadrat de pressió. Precipitació acumulada. A les illes, aquí a les Balears, ni avui ni demà hi ha cap avís actiu.
En clau judicial, el jutge ha decretat llibertat amb mesures cautelars pel propietari i director de l'aerolínia Plus Ultra, detinguts investigats per un presumpte delicte de blanqueig de capitals i desviament de fons. Recorden que aquesta aerolínia va ser objecte d'ajuda estatal davant la seva delicada situació financera. Dins l'òrbita d'investigacions relacionades amb el PSOE, també han quedat en llibertat encàrrecs i mesures cautelars l'expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials, Vicente Fernández, l'exmilitant socialista Leire Díaz i un empresari i soci de l'excàrrec socialista Santos Cerdán.
Tots tres estan investigats per presumptes irregularitats en adjudicacions de contractes públics, a la causa per la qual aquesta setmana s'ha fet una trentena d'escorcolls i requeriments d'informació, per exemple, a Correus o al Ministeri de Transició Ecològica.
El batlle d'Almussafes, Toni González, ha dimitit dels càrrecs orgànics del Partit Socialista Valencià després de conèixer-se dues denúncies per presumpte assetjament sexual i laboral.
González, però, manté el seu càrrec de regidor i, per tant, batlle l'Ajuntament. Ahir la Secretaria d'Organització del PSOE ha iniciat l'expedient de suspensió de militància. També li han demanat que dimiteixi de bala. Són 6 els casos de presumpte assetjament sexual per part de dirigents socialistes que s'han fet públics en dues setmanes. Des de les files socialistes assenyalen que ha d'haver tolerància zero davant qualsevol tipus d'agressió sexual. Margarita Robles, ministra de Defensa.
Es inaceptable el machismo, que con cualquier frente a cualquier tipo de agresión sexual, tolerancia cero. Creo que las mujeres tenemos que denunciar clara y contundentemente. No queremos corruptos, no queremos machistas.
En internacional, un home ha disparat de mort dues persones i n'ha deixat 8 més ferides crítiques en un campus universitari de l'estat nord-americà de Rhode Island, entre Nova York i Boston.
Com acostuma a passar en aquests casos als Estats Units, hi ha un gran dispositiu policial de cerca d'aquest individu i s'han distribuït i s'estan recopilant imatges sobre el sospitós per mirar d'arrestar-lo. S'ha demanat als veïnats que no surtin de casa seva.
Han tocat les 8:30, moment de repassar els titulars d'aquesta jornada. Incertesa al sector pesquer sobre com es detallarà el repartiment dels dies de feina per 2026, després de l'acord a la Comissió Europea, que marca un màxim de 143 dies de sortida de la mà per l'any que ve.
La trentena de barques d'arrossegament de les illes esperen la decisió del govern central sobre com i quan podran sortir a pescar. Volen evitar que passi com enguany, que s'han ampliat les quotes al darrer trimestre i ha provocat que els pescadors, que justament per no deixar sense peix les llotges per Nadal, havien deixat de sortir durant mesos anteriors i ara en tenien de sobre de dies.
Diverses plataformes socials de les Balears alerten que el dictamen europeu sobre turisme que ha liderat el govern balear no afronta el problema de la saturació turística.
Ni tampoc diuen la necessitat de creixement, ja que continuen considerant el sector com a principal motor econòmic. Reclamen les entitats un text que proposi un canvi de model.
Una motorista ha mort en un accident aquesta nit a l'autopista del Llucmajor.
Una furgoneta hauria copejat la moto, provocant greus lesions a la conductora. La Guàrdia Civil es fa càrrec de la investigació.
I avui, que s'esperen ruixats febles a l'arxipèlag, alerta els conductors perquè una de cada 10 morts a la carretera té a veure amb el mal temps.
La pluja i en menor proporció la boira són les dues principals inclemències que influeixen en els accidents de trànsit perquè afecten la visibilitat i dificulten la conducció.
Inca compta amb una nova plaça dedicada a Antoni Pons, figura destacada de la vida cultural i política d'aquest municipi.
Va ser batlle de la ciutat entre els anys 1981 i 1991. L'acte d'inauguració ha reunit familiars, representants institucionals, periodistes i veïnats que li han volgut retre l'homenatge.
La vaga de metges contra l'Estatut Marc ha obligat a anul·lar 316 operacions quirúrgiques a Balears.
I també ha afectat a més d'11.000 consultes en els 4 dies d'aturada. Ara el Servei de Salut haurà de reprogramar les cites suspeses.
El Teatre Principal de Palma ha acollit la Nit de la Cultura de 2025.
Una gala de l'obra cultural balear per lliurar els premis 31 de desembre a les persones i col·lectius que han destacat per la seva defensa de la llengua, la cultura i el patrimoni.
En marxa un dispositiu de recerca de l'autor d'un tiroteig en un campus universitari de l'estat nord-americà de Rhode Island, entre Nova York i Boston.
Un home ha disparat de mort dues persones i n'ha deixat 8 més ferides crítiques. Les autoritats han demanat als veïnats que no surtin de casa seva per seguretat.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Veiem ara un cop d'ull a les portades dels diaris que trobarem al quiosc. A Mallorca, l'última hora titula «Els joves cobren un 40% manco que la resta a les Balears». Se refereix a la resta de la població de les illes i afegeix que els salaris dels menors de 30 anys van a la baixa davant les pujades dels de la població total, segons un estudi de treball. S'assenyala les jornades parcials i els contractes temporals com elements que els fan més vulnerables.
I Diario de Mallorca, en canvi, aposta en la seva obertura per la notícia que l'arrest, diu, de la cúpula de Plus Ultra, aquesta aerolínia investigada per presumpte desviament de fons, es va produir després d'un escorcoll a l'illa. En subtítol llegim que va ser sota la sospita de que l'immoble escorcollat tingués relació amb una xarxa de blanqueig de Veneçuela.
Amb dos diaris mallorquins dediquen al Real Mallorca i el seu triomf contra l'Elx. Són molts les seves fotografies de primera pàgina.
Sobre una fotografia del jugador Muriqui lloant l'actuació del seu company d'equip Omar Mascarell, titula el diari Subidón en l'original castellà, que en català cap deduirem per eufòria i que en qualsevol cas du l'afegit que els mallorquinistes agafen aire amb aquest triomf. A l'última hora, la foto és de l'autor del primer gol, Morlanet, celebrant-ho davant l'alegria dels companys i amb un títol que podem traduir com el Mallorca fa una vega i que complementa en subtítol la informació que l'equip agafa impuls i surt del descens.
A les Pitiuses, Diario d'Ibiza fa titular de portada de la notícia que Armengol denuncia un complot amb el PSOE rodejat d'escàndols. S'exposa que la presidenta del Congrés fa poc esment de l'actualitat socialista en una visita a l'illa i la cita. Hem tingut una grapada de personatges que no són dignes del nostre partit història.
De segona notícia i protagonista de la fotografia d'obertura de la publicació de premsa ibèrica tenim la de Llegim, l'inici de la fi del pitjor punt negre, i es refereix a la reforma de l'encreuament dels caçadors, on vos ho hem explicat a l'informatiu, hi haurà la major rotonda d'Eivissa, i per això veiem fotografiats el president i vicepresidents insulars, Marí i Juan, amb l'armilla groga de visita política a obres perquè s'ha col·locat la primera pedra d'aquest projecte viari.
El mateix tema, però en aquest cas ja amb el president Marí, Pala, Mà, serveix per il·lustrar i obrir l'edició d'avui del periòdico Un any d'obres per crear la rotonda més gran d'Eivissa, titula. Faim el vot a Menorca per trobar-nos el diari que cap ajuntament assoleix els objectius de reducció d'interins. No arriben a baixar el 8% marcat per Madrid i la sindicatura de comptes ja hi ha posat l'ull completament.
Per la foto, una d'en fora d'un ferri de la naviliera GNV atracat al port de Maó, amb el titular Empresa Semblai al cop per les reiterades cancel·lacions de GNV. Això es subtitula perquè, a causa d'avaries en els vaixells, la naviliera ha suspès des de l'estiu diversos trajectes de la ruta Menorca-Mó.
Els diaris estatals, El Mundo titula la trama de la CEPI, la Societat Estatal de Participacions Industrials, va cobrar per un rescat exprès de 113 milions i ho acompanya d'una foto de l'exmilitant socialista Leire Díez tapant-se la cara ahir a l'Audiència Nacional on va declarar sobre el cas.
El País titula El govern de Sánchez en les seves hores més crítiques i en resumeix. La corrupció i els casos d'assetjament no quegen l'executiu. El president posposa anuncis i avalua l'estratègia amb el seu equip. I els socis critiquen, però no rompen.
La Vanguardia obre amb declaracions de l'entrevistat president de la Conferència Episcopal, Luis Argüelles. S'ha d'anar a la qüestió de confiança, moció de censura o eleccions.
I finalment l'ABC sobre les eleccions, en aquest cas avançades a Extremadura. 3 de cada 4 votants socialistes no creuen en Gallardo com a candidat. Es refereix a Miquel Ángel Gallardo del PSOE i esmenta, basant-se en una enquesta pròpia, la contractació del germà del president del govern i el tancament de la central nuclear d'Almazar com a llastres per les intencions polítiques del PSOE.
8:36. A continuació, els esports amb Toni Tenerife.
Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia, tens pels esports aquí a Ivetà Ràdio. El Real Mallorca va acomiadar-se ahir dels seus aficionats amb un somriure en forma de triomf. En el que va ser el darrer partit del 2025 com a local, victòria en 3 gols de gran factura de Manlleig, per 3-1. Jan Virgil, al minut 5, va regalar amb la seva 4ª assistència de la temporada l'1-0 a Manu Marlanes. El 2-1, minut 82, després de que abans, a la primera part, Pablo Maffeo marcàs en pròpia porta, va ser tota una obra d'art d'Omar Mascarell, clavant l'esfèric per damunt del porter Iñaki Peña. I en plena apoteosi vermella, va arribar el tercer, al minut 89, amb un rebotari de pilota, conducció per l'esquerra i passada a l'àrea del Mascarell perquè Moritz, amb una cabotada espectacular, marcàs un espectacular gol, el tercer, que tancava de forma habitual el partit. Sentim l'MVP de l'encontre d'ahir, Omar Mascarell.
Leo que el portero va a jugar un pase corto, al final me adelanto al oponente y claro, el portero de ellos al jugar tan adelantado es algo que teníamos en mente, por donde único entrada era por arriba, ¿no? Al final el golpeo sale perfecto y la segunda, pues bueno, ahí veo a Muriqi entrando al área, sabemos cómo es Muriqi, al final da igual cómo le tires el balón que él te la va a enchufar y bueno, la verdad que es verdad que ha salido bastante bien, la ha rematado espectacular, ha sido un golazo y el tercer gol de la tranquilidad.
Un altre nom propi, el de Manu Morlanes, marcant el seu primer gol de la temporada.
porque hemos vuelto a conseguir la victoria delante de nuestra gente, porque a nivel personal he podido ayudar con un gol, pero sobre todo de ver a la gente feliz, porque creo que bueno es ese regalo, ¿no? Adelantado un poco a las Navidades que podemos brindar a la afición, que estoy seguro que han pasado meses complicados, y hoy bueno es volver a ver esa unión y el ambiente que ha habido en el estadio, y es volver a recuperar esa alegría, ¿no? Que creo que nos hacía falta.
El 3-1 permet als de Iago Barrasate respirar un pam més. Surten del descens, deixant una bona imatge a Son Mos en un partit ben jugat per part dels vermells. Sentim el seu tècnic, el de Berriatua, Barrasate, valorant el partit dels seus.
Un partido muy, muy, muy inteligente. El Elche es un rival que quiere que vayas, porque tiene un jugador más con Iñaki Peña. Y entiendo que el público a veces también quiere que vayas. Y si yo estoy en la grada también sería así. Pero tenemos que interpretar bien cuándo ir y cuándo no. Y por eso estoy muy contento, ¿no? Porque creo que hemos tenido muchas ocasiones. Nos ha faltado eficacia el primer tiempo. También es verdad que el segundo gol y el tercero son goles que no son normales. Pero creo que hemos hecho las cosas bien en ataque. Y defensivamente hemos estado muy bien. Creo que hoy hemos hecho lo que tocaba y por eso también estoy muy contento.
Les paraules de Iago Barrasate de la 16a jornada primera. Ja tenim 5 marcadors definitius. Jugat divendres, Real Sociedad 1, Girona 2. Ahir, a més del Mallorca 3, Elx 1, tenim l'Atlètic de Madrid 2, València 1, Futbol Club Barcelona 2, Osasuna 0 i Getafe 0, Espanyol 1. Cal dir que els de Manolo González amb aquest marcador ja són cinquers a la classificació, a 4 punts, a només 4 punts, de la Lliga de Campions. Setzena jornada, grup segon, primera federació, a l'1 d'Eivissa, que jugarà a les 12 davant l'exequip de l'actual tècnic del conjunt blau i cel. Ens referim al Villarreal B. Miguel Álvarez, com hem dit abans, coneix molt bé com treballa el club groguet i espera poder afrontar el partit d'avui amb totes les garanties d'èxit final.
Yo sé darle posibilidad a lo que tengo. Otra cosa que la realidad del fútbol es que no estamos haciendo números. Entonces podemos estar muy contentos con el trabajo, muy contentos que estar, pero no estamos contentos con los números. Este es un proyecto grande, es un club grande y lo tenemos que hacer grande. O sea, desde el trabajo y desde los números, que es lo que pide el fútbol profesional.
Pel que fa a la 15a jornada, grup tercer de la segona federació, tenim un derbi que juga a les 12 i que serà oferit en directe per IBETES Televisió, Porreres-Andratx. Un partit capdalt, Bas de Llamamut, si vol somiar encara amb la salvació. Una permanència que està, recordi'm, a 2 partits de distància per part del Porreres. Llamamut.
És molt necessari ja aconseguir una victòria, sobretot per refrendar i seguir creient en el que estem fent fins a dia d'avui. I per necessitat dels punts, perquè, bueno, per no quedar molt despenjat de la zona de la salvació.
I pel que fa a l'Andratx, està a un punt del descens i a 3 del playoff descens. Tot una bogeria, sense cap dubte. Xavi Boussà és un dels capitans del conjunt d'Andritxol.
Fora camp pues, hem tingut un... Bueno, també crec que hem tingut un pot de mala sort perquè no hem puntuat tot el que hauríem de... O crec que hauríem de puntuat. Però, bueno, l'equip pues, està bé. Després d'aquesta victòria contra l'Olot l'altre dia aquí a Mallorca, pues bé, l'equip a tope.
Unió Esportiva Porreres, Club Esportiu Andratx. A les 12, a Ses Forques. I també a IBETES Televisió, a IBETES Ràdio. A la mateixa hora també juguen els partits Barbastro, Societat Esportiva Eivissa i Terrassa Atlètic Balears. Sentim el tècnic del conjunt blanc i blau, Luis Blanco.
Vuelvo a repetir, siento que es uno de los mejores equipos de la categoría con el mismo objetivo que nosotros, o sea, va a ser un partido de máxima exigencia. Sí que estamos haciendo cosas bien, pero también sabemos que con lo que estamos haciendo pues seguramente no sea suficiente, o sea que hay que seguir mejorando. O sea que un poco ese es el mensaje y la línea que yo como entrenador, nosotros como cuerpo técnico, pues queremos implantar dentro de la plantilla.
Y ahora escoltamos al entrenador del conjunto gran, que el batará Oriol Alsina.
De fet, aquí no, o sigui, el delanter és el diferencial, però el fort d'aquest equip per mi és el grup, no? I bueno, i l'entrenador que el coneixem bé, que fa una bona feina. És un equip valent. O sigui, és un equip que té, diguem, dues plantilles molt, molt bones, no? Però nosaltres som el Terrassa i volem guanyar.
El que no jugarà serà el Torrent Poblense, partit que s'allorna per mor de la delta taronja que ja s'ha convertit en vermella decretada per la jornada d'avui a la localitat valenciana i pràcticament a tota la comunitat valenciana. Cal dir que amb aquest partit que no juga, amb el líder poblense, que no puntuarà, de moment, com és lògic, i també si et sumàs la victòria de l'Atlètic Balears a Terrassa, l'Atleti seria el nou líder de la competició. En quant a la 14a jornada, el grup 11 de la tercera federació, el que no atura és l'actual líder, que és el Club Esportiu Manacó, que manté la primera plaça després de golejar 4-1 a l'Inter d'Ibiza. Altres marcadors, Binissalem 1, Platja de Calvià 0, Portmany 1, Son Cladera 0, Collidense 1, Constanci 1, Felanit 0, Mallorca B 1. I Rola Molina 5, Santanyí 1. Per avui tenim a les dues Mercadal Formentera, a les 5 Cardassalló 17, i abans, a les 12 del migdia, tot un partit d'Espenya Esportiva al Cudi. Un partit on els de Raúl Garrido no volen perdre de vista a Manacor i Mallorca B, que ahir no varen fallar. Recordant que la penya és tercera a la classificació. Sentim el tècnic del conjunt de Santa Eulàlia de Riu, Raúl Garrido.
Estos días han sido muy buenos y bueno, ya pensando en eso, lo que tú dices, ganar el partido, el último del año aquí en casa. La afición que viene se merece pues una victoria, un buen juego por nuestra parte. Vendrán muchos niños de fútbol base y bueno, creemos que es un partido vital, ¿no? Seguir con esa línea que tenemos aquí. Hasta ahora todo ha sido victoria. Bueno, pues tenemos que ser exigentes con nosotros mismos.
L'Illes Balears Palma Futsal certifica la seva presència a la Copa d'Espanya després de golejar 6-2 al Rivera Navarra. Els autors dels gols van ser Ernesto Lucao, Deibau, Ribillos i Fabinho. Aquest darrer va firmar, per cert, un doblet. Antonio Badío, tècnic del Palma Futsal, es va mostrar molt satisfet per assolir un altre objectiu, en aquest cas, jugar la Copa d'Espanya.
Lo decíamos anteriormente, estábamos en una liga muy igualada, muy equilibrada. Yo no recuerdo una liga tan igualada. Y después nosotros, en el contexto que estamos, ¿no? Con toda la tralla que llevamos encima. Así que muy contento por los jugadores, que ahora podrán tener unos días de descanso aprovechando este parón y que recarguemos pilas.
El conjunt d'Antonio Badío és quart a la classificació amb 24 punts, els mateixos que l'Inter Movistar, que 5. En qualsevol cas, feines fetes i a continuar. Així pensa Mario Ribillos.
Era un partido de vida o muerte, sabíamos lo que nos estábamos jugando. Con el 1-0 sabíamos que no podíamos bajar el nivel porque ellos sabíamos que nos podían crear. Y con un gol ellos se metían totalmente en el partido. Pero bueno, la actitud como siempre en el equipo es buena, siempre queremos más. Pese a las bajas siempre importante es el equipo dar un paso adelante. Y esta es la línea a seguir porque todavía queda muchísimo. Pero bueno, con el objetivo de la Copa de España que era principal, por supuesto.
I pel que fa a la 12a jornada, la segona divisió masculina, el Gasifet Atlètic, que va caure a la pista del futbol Salamosles per 3-1. En quant a la segona femenina, 13a jornada, doncs una de freda i una altra de calenta. San Pablo Eivissa 7, San José 0 i Estrella Futsal 7, Atlètic Mercadal 0. Parlant de bàsquet de la primera federació, 11a jornada, ahir va jugar el grup Olega Cantàbria 83, Estia Menorca 80. Els menorquins es queden a les portes de sumar el tercer triomf consecutiu en Lliga. Així va valorar Javi Zamora, tenint a l'Estia la derrota encaixada ahir a Terres Càntabres.
Pues hemos ido de nuevo a un partido cerrado, como fuimos en Orense, como los dos partidos de Palma, y nos llevamos una derrota de la que tenemos pues mucho que aprender. La reacción del equipo ha sido muy buena, muy positiva, hay que quedarse con eso, pero el inicio del partido creo que nos ha lastrado un poquito, y cuando hemos querido darle la vuelta creo que hemos llegado un poquito justos.
En cuant a la resta de partida de Primera Federació, tenim a les 6 Palmer Bàsquet, Grupo Cafés a Cartagena i Melilla, Fiui, Palma, la segona federació, avui 11a jornada, l'èxit de Joel Saragossa, clar, bàsquet Sant Antoni, parla Josep Maria Barrocal.
L'equip nou ha perdut alguns jugadors, perquè saps que juguen amb molta confiança, i tenen jugadors de talent i jugadors amb experiència, i alguns veterans que saben jugar bé, A més, és un viatge molt complicat, és possiblement el desplaçament més difícil de la temporada per la distància i pel moment que juguem, que és un diumenge, un dia molt llarg per jugar fins a la tarda.
A la Lliga Challenge, dic que 12a jornada ahir es va jugar l'Alcáceres 52, Azul Marino Mallorca 74, és a dir, la 12a victòria de l'Azul Marino ja és a la butxaca. I recordar que avui juga en pàdel la final del Premier Pàdel Barcelona amb Gemma Tell del Fibrea, que jugaran davant la parella formada per Claudia Fernández i Bea González, un partit que jugaran a partir de les 4. Amb aquest punt de pàdel ho deixam. Fins aquí els esports.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Un vi de nominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
Descobreix el que passa quan vius Miró des de dins. Per només 40 euros l'any gaudeix d'accés lliure a la Fundació. Activitats exclusives, invitacions gratuïtes i molts més avantatges. Fes-te amic avui i amb el codi AMIC2 tindràs dues entrades gratuïtes més. Tots els detalls a miromallorca.com. Viu l'art. Respira Miró. Ajuntament de Palma.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Bienvenido a este restaurante, empecé con Norma. Yo cocinaba, ella atendía, era una cuestión de dos. Me acuerdo que siempre discutíamos de por qué venía la gente. Ella decía por la cocina y yo decía que por su atención. Es que Norma era una cosa. Ella sí que era la especialidad de la casa. Con esa sonrisa.
És la veu inconfundible d'accent argentí que va marcar generacions d'espectadors que s'ha apagat. L'actor Héctor Alterio ha mort aquest dissabte als 96 anys, segons ha confirmat la seva família en un comunicat difós per Pentación Espectáculos. Nascut a Buenos Aires el 1929, Alterio va ser un dels grans referents de la interpretació tant a l'Argentina com a l'estat espanyol i pare dels també actors Malena i Ernesto Alterio. Alterio es va establir a Espanya l'any 1975, després d'haver d'abandonar el seu país natal a causa d'amenaces de mort en un context de repressió política. Fill de migrants napolitans, va iniciar aleshores una nova etapa professional a l'estat espanyol, on va aconseguir el reconeixement del sector i l'estima del públic, desenvolupant una carrera prolífica en teatre, cinema i televisió. Al llarg de la seva trajectòria va rebre nombrosos reconeixements. L'any 2004, l'Acadèmia del Cinema Espanyol li va atorgar el Goya d'Honor, guardó que va rebre de mans dels seus fills Malena i Ernesto. El 2008, l'Argentina va reconèixer la seva trajectòria cinematogràfica amb el Còndor de Plata. Amb la seva mort desapareix una figura clau del teatre i el cinema contemporanis, un actor que va saber construir ponts culturals entre l'Argentina i Espanya i deixar una empremta profunda en la història de la interpretació. Una pèrdua del món de la cultura i el cinema espanyol amb ressò a la gala dels Premis Forqué, que anit va dedicar a l'inici d'aquesta gala un aplaudiment de diversos minuts a la seva memòria i amb paraules de comiat dels presentadors. La cinta Los Domingos, de Lauda Ruiz de Azúa, va proclamar-se com la pel·lícula de l'any, trencant les travesses. El drama en el qual la vocació de monja de clausura d'un adolescent provoca el caos familiar ha triomfat a les taquilles i també entre la crítica. S'ha emportat el guardó millor pel·lícula per davant de l'altra favorita, que era Cirat, d'Olivier Laxe, també a millor actriu per a Patricia López de Arnaiz. La millor interpretació masculina ha estat per a José Ramón Sorolla, per Mas Palomas. La millor sèrie és Anatomia d'un instante, la sèrie d'Alberto Rodríguez, guionitzada també per Rafael Cobos i Fran Araujo. Mentre que, poquit a fer, l'altra sèrie fenomen d'enguany, s'emporta el Forqué a la millor actriu per Esperanza Pedreño i Javier Cámara és millor actor de sèrie per Jakarta. En el disputat Premi a Millor Documental s'ha imposat Flores per Antonio, el documental d'Isaki Lacuesta i Elena Molina, en la qual Alba Flores recupera la memòria del seu pare Antonio Flores. I finalment, Sorda, d'Eva Libertad, ha gratat el Premi per l'Educació i Valors. 8:53 minuts abans d'encetar l'agenda cultural, vos explicam que a l'informatiu vos feim una pregunta. Poden viatjar les mascotes al transport públic? Molts propietaris ho desconeixen.
En estreny jo no ho sabia. Tan sol ho sabia de CMT, per 30 cèntims, però és molt nou això també.
És un membre més de la família, entonces estarà molt bé que pugui subir a los trenes, a l'autobús.
La resposta és que sí, els animals tenen accés a gairebé tot el transport avui dia. En aquestes dates nadalenques és habitual veure cans, moixos, conills i altres espècies viatjar amb la seva família en vaixell o avió per passar les vacances de Nadal. A Mallorca són admesos el tren i també els busos, tant del TIP entre línies intermunicipals com a l'MT de Palma. Escoltam una crònica d'Aina Riera.
Els animals són ben venguts a Servei Ferrer de Mallorca, sobretot perquè els seus propietaris, que són els responsables autèntics, són gent conscienciada i que mira pel benestar de les seves mascotes i de la resta de viatgers.
Hem sentit a José Ramón Horta, director gerent del Servei Ferroviari de Mallorca, en una convidada als passatgers a viatjar amb la seva mascota, sempre complint amb la normativa durant el trajecte. Es permeten cans, moixos i fures.
Només se pot dur un animal per persona. Han de viatjar en el darrer vagó del comboi. Els cans han d'anar subjectes a corretja i hauran de dur morrió, i si és un cap petit pot anar a un transportín. Els moixos sempre han d'anar a un transportín. Les persones que vagin acompanyades d'un animal que és massa gros han de pagar un bitllet. I després no es poden dur cans perillosos i no se permeteix l'ús d'animals exòtics.
Ja ho sabeu, els animals grossos que no poden anar damunt el seu propietari han de pagar bitllet perquè ocupa el lloc d'un usuari, una mesura per conciliar la convivència i que marca el compromís dels Serveis Ferroviaris de Mallorca amb el benestar animal, però també amb la resta d'usuaris.
I nosaltres som partidaris de les mascotes. El que passa és que també som conscients que tenim viatgers que, pues és que no li agraden els animals i també tenen el mateix dret. No és així. Pues, hem de fer l'impossible per cercar-se com així entre tots.
Molts usuaris són coneixedors de la normativa que els permet viatjar amb la seva mascota, compleixen les normatives i no provoquen incidències. De fet, no s'ha enregistrat cap denúncia en el primer any en vigor de la normativa. Els revisors de vagó són els encarregats de fer complir aquesta normativa i en cas de detectar que algú no la compleix, primer tot és avisat i en cas d'incompliment reiterat és convidat a baixar del tren.
60 o 70% dels trens sempre anem acompanyats de qualque mascota. És a dir que efectivament és una cosa fantàstica i a mi m'agrada moltíssim veure'ls. És a dir que això sí, i seguint desconscients que els que tenen els propietaris de mascotes saben perfectament el que han de fer i el comportament que tenen habitualment és extraordinari, la qual a nosaltres ens complau i l'empresa està contenta de transportar també els nostres amics les mascotes.
El compliment de la normativa és general, tot i que encara hi ha aspectes en què cal incidir, com exposa Rafa de Juan, veterinari i responsable del centre de Son Reus.
A vegades ens trobem amb problemes de tipus de seguretat, eliminació de residus inorgànics que deixen allà, també en el tema de la recollida d'excrements. Però jo crec que, en general, la ciutat se veu maneta que fa 15 anys o 20 respecte també en aquest tema. La gent és més conscient que ha de recollir els excrements i que ha de mantenir unes normes bàsiques de convivència entre els seus cans amb altres cans i, sobretot, amb les persones.
Una conscienciació real a què ha contribuït l'entrada en vigor de la Llei de Benestar Animal. Les administracions tenen més facilitats per actuar gràcies a la nova normativa que també suposa obligació d'intervenir.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
La nit de la cultura reconeix les entitats i persones que més han fet per la promoció de la nostra cultura. El Teatre Principal de Palma ha acollit la gala de lliurament de la 39a edició dels Premis 31 de desembre amb un ple absolut.
És una nit de la cultura molt especial perquè l'obra cultural ha arribat enguany als 5.000 socis. Per tant, tenim una celebració important com aquesta, amb aquest capital humà acumulat darrere nosaltres.
Aquest és el balanç que en feia a nit de la gala Antoni Llebrés, que és el president de l'obra, impulsora dels guardons d'acció cívica i que enguany han reconegut la tasca en favor de la normalització de la llengua catalana d'històrics de la talla de l'escriptor Gabriel Gené Manila, el filòleg Damià Pons i el doctor en geografia Climent Picornell, que han estat presents a la cerimònia.
Fan una feina molt considerable amb una voluntat de reconstruir una Mallorca, un país, una llengua, una cultura.
L'ús de la nostra llengua està en una posició delicada, no? I per això jo sempre dic, no gireu mai la llengua, parleu sempre en català, i fins i tot a la vostra quotidianitat parleu sempre en català.
També s'ha reconegut la feina de la llibreria Embat, que ha recollit el seu copropietari, president del Gremi de Llibreters de Mallorca, Francesc Sanchís.
Hem intentat que la llengua fos per nostres clients estimada. Hem intentat evitar tot el que hem pogut sodi cap a la llengua.
L'entitat per l'ús del català a internet, Accent Obert, a l'Escola de Música i Danses de Mallorca, també han rebut el reconeixement pel foment de l'ús de la llengua. La gala ha estat presentada per la periodista d'aquesta casa, Marta Bergues. A més, aquesta edició de la Nit de la Cultura de l'Obra Cultural ha gaudit de les actuacions de Miquel Alledó, Tiu, Herrero, Pitxorines, que també han rebut un premi, Ànimo Espàrrec, Joan Gomila i Espiritual Mallorca a l'octava.